primera informació ja, ja la tenim.
Sopes allà o aquí, abans de sortir?
No, allà.
Hi haurà algú a la nevera o no?
No, aquest és el problema.
Ah, és que
alguna cosa improvisarem.
Val, sí. Si porto deixo la clau de l'apartament de Miami Playa.
No, aquest cap de setmana no m'hi va bé, no em va bé baixar.
Va, bon cap de setmana.
Ballonesta, gràcies.
Passeu-vos-ho bé,
Vagi bé.
Gràcies. Les 8, bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
La Fiscalia no veu prou motius per imputar el Barça per suborn pel cas Negreira. D'aquesta manera s'afegeix als recursos que havien presentat les defenses sobre la decisió del jutge, que recordem que es tracta de Joaquín Aguirre, de qui hem parlat aquesta setmana, però per un cas ben diferent, el cas de la trama Volhov. Precisament aquest mateix Joan Laporta també ha passat pel món a RAC1 i ha criticat el cinisme del Real Madrid respecte a aquest cas, el cas Negreira, i també el comportament dels àrbitres. Ara de seguida l'escoltarem i també sentirem què n'ha dit sobretot plegat Xavi Hernández. A banda d'això, estem a punt de començar un cap de setmana en què les temperatures poden superar els 20 graus. Serà, per tant, un ambient clarament més suau del que hauríem de tenir aquestes dates i que fins i tot ens podria portar algun rècord. Ara de seguida l'Abel Caral també ens explicarà tots els detalls de la previsió meteorològica per les properes 48 hores. El que sí que queda clar és que de pluges no se n'esperen. Una situació que coincideix amb el primer dia en què s'han començat a aplicar les mesures per la situació d'emergència per la sequera. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha demanat a la ciutadania que vagin més enllà del que estableixen les restriccions.
Tot el que faci jo serveix per allargar l'aigua que tenim, però també quan sortim de casa. Estem molt acostumats a fer-ho a casa, a fora de casa una mica menys. Amb la nostra vida diària, si nosaltres pensem cada vegada que fem servir aigua, són moltes vegades al llarg del dia. Doncs en totes aquestes vegades hem de fer aquest esforç.
Ho comentarem tot plegat en temps de tertúlia amb els periodistes Oriol Soler, Sílvia Cànovas i Oriol Rivet, i també l'expert en economia social Dolors Camats. Amb ells també parlarem de l'últim estirabot de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha relacionat precisament els problemes de la sequera a Catalunya, atenció, amb l'inici de la prohibició de les corrides de toros, com si una cosa tingués res a veure amb l'altra. Però aquest no ha estat, de fet, l'únic titular que ha deixat d'anar avui la presidenta de la Comunitat madrilenya. Atenció, perquè Ayuso ha tornat a obrir la porta a celebrar uns Jocs Olímpics a Madrid.
Varios Dakares, 14 Copas d'Europa, pues lo que vamos a hacer ahora es que el Gran Premio de Fórmula 1 sea el mejor del mundo y quién sabe si después también nos ayudará a traer otros grandes eventos, unas Olimpiadas. Bueno, estamos en ello.
Veurem si només ha estat una sortida més de les que ja ens té acostumats a Ayuso o si va de debò. El que sí que hem sabut avui que se n'anirà a Madrid és el Beach Festival. Després dels problemes de l'edició de l'any passat, l'organització ha anunciat que es trasllada. El que no sabem és si també li canviaran el nom, perquè això de Beach no acaba d'encaixar del tot amb Madrid. En fi, en el capítol d'avui de l'amnistia, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no vol ni sentir a parlar de la proposta del govern espanyol de reformar el Codi Penal per desencallar l'amnistia. Creu que podria tenir conseqüències imprevistes i que els jutges podrien aprofitar per trobar-hi més escletxes i tombar la llei. I avui, per acabar, una mica de música amb el Salsa Agredolça del Jordi Garrigós, que ens parlarà de la polèmica pel rànquing dels 500 millors discos de la història que ha fet la revista Rolling Stones. Hi ha alguns clàssics que desapareixen i, en canvi, hi ha alguns de nous que hi entren. Serà, com sempre, a partir de les 10 de la nit. De seguida, tot amb més detall. Ara són les 8 i pràcticament 4 minuts. Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
Nou capítol, com dèiem, en el cas Negreira. Hi ha aquestes novetats que hem sabut fa poca estona. La Fiscalia Anticorrupció, que suposa la imputació del Barça per un delicte de suborn. És el moviment del Ministeri Públic que s'afegeix al recurs de les defenses i considera que Enríquez Negreira, l'exnúmero 2 dels àrbitres, no es pot considerar com un funcionari públic. Això, de fet, va en contra de l'argument que havia exposat el jutge que n'instrueix el cas.
Sí, Joaquín Aguirre va afegir el setembre passat el delicte de suborn contra els expresidents del Barça, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, dos directius del club i el Barça, com a persona jurídica, per haver pagat 7,5 milions d'euros entre el 2011 i el 2018 al vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres aleshores, Torres, Enríquez Negreira i el seu fill Javier Enríquez, també investigats per haver fet informes sobre àrbitres pel club blaugrana. El criteri del magistrat és que Enríquez Negreira se l'ha de considerar com a funcionari públic, requisit imprescindible perquè existeixi el delicte de suborn. Per contra, els fiscals del cas Negreira han presentat un escrit en què s'adhereixen els recursos que les defenses van interposar contra la decisió del jutge instructor d'investigar el Barça, els directius del club imputats i el mateix Negreira per un delicte de suborn. L'Audiència de Barcelona haurà de decidir ara si revoca la decisió del titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, o per contra, dona la raó a la fiscalia i a totes les defenses que no existeix suborn i que el càlcul de la prescripció que ha fet és erroni.
I justament aquest matí Joan Laporta, com dèiem, ha passat pel món a RAC1, ha carregat i de forma molt contundent, ara el sentirem, contra el Real Madrid en referència a l'actitud de l'equip blanc amb el cas Negreira.
Sí, molts us han estat els retrets a Madrid i a Florentino Pérez. Laporta considera que el Madrid fa servir el cas Negreira per condicionar l'estament arbitral.
El Madrid no s'està portant bé. El Madrid està actuant, està fent un exercici de cinisme que no és acceptable.
Em diu?
Aquest jutge del que parlaves aquest matí, en el cas Negreira, i ha estès el període d'instrucció a instàncies del Real Madrid, que això és un exercici de cinisme sense precedents i que no acceptem.
De fet, el president del Barça ha assenyalat directament els vídeos de Real Madrid Televisió que ha condicionat, considera ell, els últims arbitratges.
El que està fent el Madrid Televisió és una vergonya que, si tenen una mica de decència, no sé com ho permeten, eh? És obvi que, a més, és un club que sempre ha estat afavorit per decisions arbitrals, eh? Recentment, no vull recordar-ho, però mira, ja ho dic, el dia de l'Almeria, eh? Una vergonya, que ho va veure tothom. I en canvi, doncs, ells van dient que els àrbitres ajuden al Barça. I en aquest sentit estem, doncs, molt emprenyats.
Sobre la Superliga, el principal projecte del Barça, compartit amb el Real Madrid, Laporta ha avisat que o bé la competició comença la temporada que ve o l'altra, o el Barça se'n despenjarà.
I d'altra banda, Xavi Hernández, que també ha parlat molt clar sobre els àrbitres i el Real Madrid en la prèvia de l'Alavés-Barça de demà a Vitòria.
L'entrenador del Barça ha posat èmfasi en les pressions que reben els àrbitres des de la televisió oficial del Real Madrid.
Sí, ya dije que no me gustaba que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo cada semana, a mí no me gusta, creo que adultera un poco la competición, los árbitros van condicionados y lo estamos viendo, que van condicionados.
Xavi Hernández ha tornat a deixar clar que el motiu pel qual marxarà del Barça a final de temporada són els mals resultats.
Lo que ha dit el president no és res més del que vaig dir jo fa potser un mes, que això va de resultats, va de complir les expectatives, objectius, i quan els objectius no es compleixen, doncs és normal. Jo he pres la decisió de marxar el 30 de juny precisament per això, no per les crítiques de la premsa. Llegeixo que me'n vaig per la premsa i per la salut mental, si no és res d'això.
Declaracions que ha fet Xavi després que aquest matí el president Joan Laporta hagi dit en una entrevista al món a RAC1 que el mantindrà en el càrrec fins al 30 de juny, passi el que passi.
Gràcies, Joan. Després repassem la resta d'actualitat esportiva. Fins ara. Les 8 i gairebé 8 minuts, i com dèiem també a l'inici, som a les portes d'un cap de setmana amb una pujada clara de les temperatures. Avui ja han tornat a passar dels 20 graus en algunes comarques i de cara al cap de setmana els termòmetres encara s'enfilaran més, sobretot diumenge, tot plegat amb sol i sense pluja a la vista els propers dies. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Això, justament, quan dèiem, avui s'ha entrat en aquesta fase d'emergència a les àrees de Barcelona i de Girona. Explica'ns una mica quina és la situació, sobretot de cara a aquest cap de setmana.
Doncs mira, com molt bé deies, les temperatures que tiren cap amunt. Avui ja hem arribat a 21,3 graus a Girona. Ahir també hem arribat als 20. 20,9 a Cabanes, a l'Empordà, també les comarques de l'Ebre. 20,6 a l'Aldea, a Amposta. A moltes comarques ens hem mogut entre els 15 i els 20 graus. Més frenades cap a la plana de Lleida i altres zones de ponent, fora d'àmbits de muntanya, amb màximes de 9 a 13 graus. Això es mantindrà cada setmana en aquestes zones, sobretot de la plana de Lleida, però també la vall del riu Segre o el Solsonès. Les temperatures es poden quedar entre els 10 i els 15 graus, però la resta demà ja s'enfilaran una mica més, sobretot cap al prelitoral, zones interiors de les comarques de Girona, i diumenge encara pujarem un esglaó més, i diumenge sobretot això, en sectors del prelitoral, algunes àrees de la Costa Daurada, interior de les comarques de Girona, Prepirineu, fins i tot cap al Pirineu, podrem moure'ns entre els 20 i els 24, puntualment 25 graus, el que dèiem, zones fondes de ponent, temperatures més frenades, i a prop de la costa podem arribar als 20, però també depèn de la humitat, la presència o no d'algunes boires, boirines o núvols baixos, això pot fer que en àrees del litoral les temperatures també es quedin més frenades, però en tot cas, nits poc fredes i migdies molt suaus, i com molt bé deies, sense pluja a la vista ni a cap de setmana, ni tampoc bona part de la setmana que ve. L'esperança tenim d'avui en 8, anem molt, molt enllà, divendres que ve, quan podríem tenir una regada general, ja veurem si acaba produint-se i en quines circumstàncies ben bé.
Els embassaments que segueixen en mínims, no?
Sí, van a la baixa. El conjunt de les conques internes catalanes doncs està ara mateix al 15,7%. Tenim 109 hectòmetres cúbics d'aigua emmagatzemada. Recordem que més o menys a Catalunya es consumeix un hectòmetre cúbic per dia, doncs en tenim 109 emmagatzemats. Fa un any estàvem al 28,9%. Recordo, ara 15,7, fa un any 28,9 i teníem 201 hectòmetres cúbics. L'embassament de Sau, pràcticament buit, el 3,9, fa un any el 18,1, ja està força baix. El de la Baells, el riu Llobregat, està al 20,7, ha baixat 7 punts més o menys, 27,4 fa un any. O si ens anem, per exemple, a l'embassament de Darnius Boadella a l'Alt Empordà, una zona també que està molt afectada per la sequera, ara mateix aquest embassament, d'una mida mitjana, podríem dir, dels que tenim a les conques internes, està a l'11,8%, fa un any estava pràcticament al 31.
Doncs aquesta és la situació en aquest primer dia oficial amb aquesta emergència per la sequera, i aquest també és la situació, com deia ara l'Abel, dels embassaments. Gràcies, Abel, que
vagi bé. Fins ara.
I en aquest context de sequera extrema, com dèiem, la Generalitat que demana als ajuntaments que incrementin els esforços per detectar els particulars i també les empreses que gasten massa aigua. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha passat pel món a RAC1 el dia en què bona part de la població ha entrat, com dèiem ara, oficialment en emergència. I ha recordat que tothom ha de fer esforços per estalviar, també els sectors econòmics.
Totes les entitats econòmiques que estan incardinades en els nuclis urbans, el qui té el control sobre això són els operadors que serveixen l'aigua en baixa. De fet, hi ha ajuntaments que estan aprovant ordenances que permeten en el consumidor que es passa sancionar-lo, i en l'últim estadi permeten fins i tot tallar-li el servei. Vull dir que hi ha fórmules per fer-ho.
El conseller ha admès que està molt amoïnat per la situació dels embassaments, però confia que les pluges de la primavera ajudin al país per no haver d'anar més enllà les restriccions. El del Martínez.
Mascort assegura que la majoria de ciutadans fan esforços per estalviar aigua a casa, tot i això demana exportar aquesta política a la resta d'àmbits, com la feina, els comerços i també les activitats de lleure. Ara bé, admet que per sortir de la sequera farà falta molt més que això.
Per aixecar el decret d'emergència només faltaria que superéssim el 16%. Per tant, això és poc. Ara, per tenir una situació de normalitat, faltaria que caigués com per fer que tot Catalunya hagués un pan d'aigua. Uns 500 litres.
Mascort també ha animat els propietaris de piscines a fer les obres que calgui per poder omplir-les d'aigua de mar, una iniciativa que ja ha pres la Federació de Càmpings. Diu que poder disposar de piscines serà bàsic per tenir refugis climàtics de cara a l'estiu.
Doncs bé, davant d'aquesta situació, alguns ajuntaments que ja ultimen els tràmits per aplicar aquestes sancions. Girona vol aprovar els propers mesos una ordenança per multar qui gasti més aigua del compte. També farà un seguiment mensual als grans consumidors, entre ells els centres sanitaris, les indústries, les empreses i també els establiments de la ciutat. Anem cap allà, Bàrbara Julve.
La nova ordenança parteix del que ja recull el pla de sequera aprovat en l'anterior mandat, on les multes van dels 125 als 3.000 euros. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cota, explica que s'hi està treballant.
Procediment sancionador a totes aquelles activitats doncs que gastin uns consums que no pertoquen segons el moment actual, i ara estem acabant de combinar el reglament que tenim i l'ordenança que tenim amb el pla de sequera especial que tenim amb l'ordenança doncs que me proposa l'ACA, i estem acabant doncs de transaccionar aquests dos documents.
L'Ajuntament té un llistat dels centres i empreses que gasten més de 5.000 metres cúbics anuals d'aigua i se centrarà en els 30 primers per demanar-los que n'estalvin.
I Sabadell també treballa en el reglament per sancionar els veïns que gasten massa. A més, la ciutat posarà sistemes per rebaixar el cabal d'aigua que surt de les aixetes dels equipaments esportius. Pep Dormós.
Altres ciutats com Sant Cugat del Vallès, La Roca del Vallès, opten per seguir els passos de Girona i Vic i directament prohibiran dutxar-se als camps de futbol i pavellons públics els dies d'entrenament. Sant Cugat, de fet, encara anirà més enllà i ja ha anunciat que aquest estiu, si continua l'emergència, no obrirà les piscines municipals descobertes. Són les que hi ha a les instal·lacions del Parc Central i de la Floresta.
I tot plegat amb l'objectiu d'evitar sobrepassar el límit de 200 litres per habitant i dia que fixa l'emergència. Aquesta dada no només té en compte el consum que fem a casa, sinó tot el que gasta el municipi en un dia o dalt.
Sí, això vol dir que també cal sumar-hi el que gasten els restaurants, hotels, comerços, oficines o indústries. Fins i tot es té en compte les fuites que hi puguin haver al municipi. És aquest còmput global el que s'acaba dividint per la xifra d'habitants. És per això que l'ACA remarca que l'objectiu de consum a cada casa hauria d'estar molt per sota d'aquesta xifra. N'ha parlat a RAC1 el seu director de l'àrea d'abastament, Jordi Molist.
Moltes ciutats ja estan per sota dels 100 litres d'habitant i dia a nivell domèstic, i en una situació d'emergència com la que estem, doncs aquests consums domèstics ens hem de mirar entre tots, de fer un esforç de reduir-los de 90 o de 80 litres habitant i dia.
El càlcul també es té en compte els turistes que es queden a dormir al municipi. Això fa que en casos com Lloret de Mar, el volum de població sobre la qual es fa aquest còmput pugui arribar a duplicar-se alguns mesos d'estiu.
I per cert, que encara vinculat amb la sequera, dilluns es posarà en marxa la nova potabilitzadora de Sant Joan d'Espí. La planta permetrà recollir molta més aigua del riu Llobregat per enviar-la als municipis de l'àrea metropolitana. Fins ara l'aigua del riu que no podia engolir aquesta estació acabava al mar. El president Pere Aragonès destaca la innovació que suposarà aquesta instal·lació.
És una de les potabilitzadores més avançades tecnològicament d'Europa. Suposen una inversió de 9 milions d'euros que ja entrarà en funcionament, com deia, aquest proper dilluns. I es complementarà amb noves actuacions encaminades a disposar d'un nou camp d'extracció i ampliació del tractament d'osmosi inversa.
Aquesta potabilitzadora que abasteix uns 3 milions de persones. I mentrestant, el govern espanyol i l'Ajuntament de Barcelona demanen no fer alarmisme davant les mesures d'emergència per sequera. Ho diuen després que el gremi d'hotelers denunciés ahir que els turistes canviaran Barcelona per Madrid. Avui tant el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han deixat clar que això no passarà.
Jo espero que tot anirà bé. Per tant, faria una crida no a l'alarmisme, entre altres coses perquè no ajuda a afrontar, diguem-ne, el que és l'adaptació a l'emergència. Venim de temporada turística molt bona i el 24 també serà bo.
Nosaltres esperem que això afecti el mínim possible a qualsevol activitat econòmica.
Ara que parlàvem de turisme, justament avui hem sabut que el 2023 van passar per Catalunya 18 milions de turistes internacionals, un 21% més que l'any anterior. D'aquesta manera, Catalunya, que es va convertir en el territori més visitat de l'Estat, segons dades que ha publicat avui l'Institut d'Estadística Espanyol. I qui aprofita precisament aquesta situació de sequera a Catalunya per sucar-hi pa és la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ara atenció, perquè ha barrejat la prohibició de les corrides de toros a Catalunya amb la falta d'aigua.
No conozco un lugar donde la prosperidad ni la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una plaza de toros. Todo lo contrario, le ha seguido la sequía, el control político, el adoctrinamiento. ¿Quién frenará el afán autoritario mañana si hoy nos asfixia y nadie hace o dice nada? Esto solo va a ir a peor.
Vinga, embolica que fa fort, barrejant coses que no tenen res a veure, i recordem que ahir al matí, de fet, Ayuso ja es va vantar de fer una gestió de l'aigua més bona a Madrid que no pas a Catalunya. El cert, però, és que el 2023 a la Comunitat de Madrid hi va ploure molt més del que és habitual i per això allà no tenen problemes amb l'aigua i no es pot atribuir únicament a la bona gestió que ahir presumia Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunitat de Madrid, per cert, que també ha tornat a ser protagonista per unes declaracions en què ha deixat la porta oberta a acollir uns Jocs Olímpics a Madrid. Si es confirma, per tant, seria la quarta vegada que optaria a fer unes Olimpíades després del fracàs del 2012, el 2016 i el 2020. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
Sí, de moment tots són desitjos a futur i sense cap concreció. Ayuso participava aquest matí a un acte d'homenatge a Carlos Sainz i Lucas Cruz per haver guanyat el Dakar, quan de sobte, i parlant dels esdeveniments esportius que acull Madrid, deixava caure això.
Lo que vamos a hacer ahora es que el Gran Premio de Fórmula 1 sea el mejor del mundo y quién sabe si después también nos ayudará a traer otros grandes eventos, unas Olimpiadas, bueno. Estamos en ello.
Si Madrid es decideix a optar per quarta vegada a fer un joc, serien els de l'estiu de 2036. A banda dels de París aquest any, Los Angeles i Brisbane, Austràlia, faran els de 2028 i 2032. Madrid podria comptar amb el suport del COI. De fet, fa setmanes que corre que el seu vicepresident, Joan Antoni Samaranch, voldria organitzar uns jocs entre Madrid i Barcelona que segons el dirigent olímpic serien els jocs del retrobament entre les dues capitals.
Gràcies, Roger. I això, doncs, que té la seva agenda aquesta idea d'uns jocs olímpics a l'horitzó i que vindrien d'haver aconseguit l'arribada d'un gran premi de Fórmula 1 el 2026, el que ja és un fet, ho dèiem també en començar, és un festival que fins ara es feia a Catalunya i que se'n va cap a Madrid, és el Barcelona Beach Festival que fa les maletes.
Es farà la capital espanyola el 14 de juliol al recinte Iberdrola Music. L'any passat el BBF ja no es va poder fer a Catalunya, a última hora es va acabar anul·lant perquè l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no els va concedir les llicències d'activitat que calien. L'Ajuntament va al·legar que havien presentat la documentació fora de termini. Tot i que se'n vagi a Madrid, el Barcelona Beach Festival no tanca la porta a tornar a Catalunya en el futur. En els 9 anys que s'ha fet, ha portat grans DJs internacionals com Avicii o David Guetta, entre d'altres.
Doncs bé, sobre totes aquestes inversions que ara dèiem que vol captar o que ja ha aconseguit Isabel Díaz Ayuso per Madrid, avui li hem preguntat al cap de política de l'ACN, Rafa Garrido, què en pensa.
Que Barcelona va tenir uns Jocs Olímpics i va tontejar amb els d'hivern, doncs Ayuso ara vol unes Olimpiades per a Madrid. Que el Barcelona Beach Festival topa amb uns permisos de no res, doncs ella arrossega el festival i cap allà que s'ho emporta. Que tu tens uns cotxes allà amb un meló fent carreres, ella munta un escalèstric en un pim-pam i a veure qui té més cotxes. Que al primavera es posen estupendos i tots són problemes, ella pica de mans i tot a punt a Madrid. Que hi ha qui diu que un dia al Mobile hi va haver un senyor que no estava a gust, ella ofereix la capital per lo que haga falta. Ella ho vol tot, tant li fa si surt bé, si surt malament, si la cosa és adequada o no per a Madrid. Ella ho vol tot, com si fos una nena petita d'aquelles que fan ràbia en el parc, saps? Ella només vol poder dir-te que té la mateixa joguina que tu o millor encara que t'ha furtat la teva. Senyora Ayuso, una idea. Aquí últimament tenim una cansamenta enorme de tanta tonteria ayusera. A veure si troba vostè la manera d'emportar-se també això. Hombre, ja.
Déu-n'hi-do, Rafa Garrido, amb aquest apunt sobre Isabel Díaz Ayuso. D'altra banda, Pere Aragonès, que rebutja reformar el Codi Penal tal com demana la Moncloa per desencallar l'amnistia. El president creu que la llei ja és prou sòlida i adverteix que per fer retocs al Codi Penal podria tenir conseqüències no previstes. Aragonès ho diu després que el PSOE hagi proposat a Junts reformar el delicte de terrorisme perquè votin a favor de la llei d'amnistia. El president n'ha parlat en una entrevista a l'agència EFE. Adrià Santasusagna.
Sí, Aragonès creu que hi ha un risc molt alt en reformar el Codi Penal perquè qualsevol jutge podria aferrar-se i trobar noves escletxes per tombar la llei d'amnistia. El president, en una entrevista a EFE, diu que el text ja és fort i que el que s'ha de fer és aprovar la llei d'amnistia d'una vegada per totes.
Jo no entraria, crec, vaja, que seria introduir més risc i amb conseqüències no previstes entrar a modificar el delicte de terrorisme al Codi Penal. El problema no és el delicte de terrorisme al Codi Penal. El problema no és el redactat de la llei d'amnistia. El problema és l'ús arbitrari que estan fent de la instrucció judicial d'uns jutges clarament alineats políticament amb l'extrema dreta i la dreta espanyola.
La proposta de reformar el Codi Penal tampoc convenç Junts per Catalunya, que aposta per eliminar qualsevol referència al terrorisme de la llei d'amnistia.
I el Partit Popular, mentrestant, que es posa les mans al cap precisament amb aquesta proposta també de Pedro Sánchez per rematar l'amnistia. Alberto Núñez Feijóo, que considera que seria un frau de llei si es canviés el Codi Penal per arreglar la situació dels independentistes. El líder del PP ho ha dit des de Galícia en el primer dia de campanya per les eleccions allà. De fet, aquesta hora està previst que intervingui en un míting a Ortigueira, en un petit poble de la Corunya. Anem cap allà, enviat especial de RAC1 a Galícia, Arnau Mañé.
Sí, aquest acte de campanya en mà és un diu de fons. De moment intervenen els taloners. Feijóo ho farà en pocs minuts. El PP avui surt en tromba contra la proposta de Sánchez per maquillar el terrorisme al Codi Penal. Retreuen a Sánchez que vulgui fer de jutge i, de fet, Feijóo coincideix amb el president aragonès. En diem creu que seria contraproduent per altres casos més enllà de l'amnistia.
En l'anterior legislatura suprimió el delito de sedición. Supongo que ahora en España no se suprimirá el delito de terrorismo, porque habría centenares de personas que saldrían a la calle y me parece que eso sería un disparate. Esto en Europa no es admisible. El delito de terrorismo está tipificado en el derecho europeo y, por tanto, no cabe un fraude.
De fet, ara el PP aposta per frenar l'amnistia al Congrés. Ha demanat a la presidenta Francina Armengol que la deixi en paper mullat just després que aquesta setmana la majoria dels diputats hagin rebutjat el text. L'amnistia, per tant, que torna a ser un dia més el tema protagonista de la campanya electoral a Galícia.
Gràcies, Arnau. En temps de tertúlia tornarem a connectar amb tu per saber què més ha dit Feijóo. Fins ara, gràcies.
Fins ara.
I tot plegat, com dèiem, mentre el PSOE i Junts per Catalunya fan mans i mànigues per intentar arribar a un acord per la llei d'amnistia. La Moncloa ha mogut fitxa i ha posat una altra proposta damunt la taula, com dèiem ara, reformar el Codi Penal.
Els socialistes proposen votar la llei d'amnistia tal com està redactada actualment, però paral·lelament encetar el meló de reformar el Codi Penal, concretament reformar el delicte de terrorisme i així provocar que la causa del tsunami no entri dins d'aquest tipus penal. La proposta de moment encara no està redactada, però fons de Junts per Catalunya i Esquerra ja han deixat clar que no és la via adequada.
Ara bé, sigui quina sigui aquesta fórmula final que es faci servir, el govern carrega tort i a dret contra Junts per haver tombat la llei d'amnistia. Sergi Sabrià creu que els de Carles Puigdemont han deixat a l'estacada milers de famílies que esperaven la llei amb candeletes.
El viceconseller d'Estratègia i Comunicació acusa el partit de ser naïf. Considera evident que la justícia sempre farà tot el possible per evitar que la llei s'apliqui. Per això Sabrià els demana que recapacitin d'una vegada, ho deia a Ràdio 4.
A mi em sembla molt naïf que Junts no sapigués que hi hauria molts jutges disposats a intentar fer forats en aquesta llei. És Espanya, eh? Però també hem de ser conscients que dimarts hi havia, jo què sé, 1.200 persones, 1.200 famílies que havien estat absolutament pendents d'això, i jo vaig coincidir amb unes quantes que estaven absolutament destrossades.
Sabrià també ha deixat clar que el cas de Laura Borràs no pot entrar dins de la llei d'amnistia.
Hi ha coses que ens les hauríem d'estalviar, i el que diu ahir Laura Borràs no té cap mena de sentit, perquè és evident que tots volem que apliqui a tothom. A tothom que té a veure amb l'1 d'octubre, eh? Invents no valen. Per tant, a tothom que té a veure amb l'1 d'octubre, si el problema és un altre, i per tant, si vostè ha fragmentat contractes, no li toca entrar.
I agraeix al moviment de Pedro Sánchez d'explicar públicament que l'independentisme no és terrorista.
Com dèiem, aquestes declaracions ahir de Pedro Sánchez, però no només fan aquest discurs al PSOE i Junts, també hi ha molta contundència a la Fiscalia de l'Audiència Nacional. De fet, el fiscal acusa el jutge Manuel García Castellón de fer maniobres estranyes i d'acusar Puigdemont, sense cap mena de prova, que el vinculi ni a tsunami ni encara menys accions terroristes. Un enfrontament entre el jutge i el fiscal que és molt poc habitual, Benet Iñigo.
L'escrit que la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha presentat aquesta setmana està carregat de retrets. Primer, per acusar Puigdemont i Rovira, segons el fiscal, sense cap mena de fonament.
El instructor ha llevado a cabo diligencias que no han aportado dato nuevo alguno sobre la inculpación de los dos aforados, siendo especialmente significativo en cuanto al expresidente de la Generalitat, Puigdemont, al cual ni siquiera la Guardia Civil efectuaba atribución alguna de los hechos objeto de la investigación.
De fet, segons el tinent fiscal Miguel Ángel Carballo, conservador a més, el jutge s'ha contradit en diferents resolucions de manera totalment incomprensible i l'acusa directament d'errades en la seva tesi acusatòria.
El instructor llega a confundir el fenómeno del tsunami democràtic con los CDR cuando se trata de entidades o actuaciones absolutamente diferentes.
I perquè ningú li pugui dur la contrària, segons el fiscal, García Castellón manipula els tràmits processals.
Estableciendo el instructor prolongaciones artificiosas, dilatando con ello la tramitación del recurso.
El divorci ja l'havia evidenciat abans el jutge, que en un dels seus escrits criticava la fiscalia per oposar-se a la tesi del terrorisme i deia textualment que no s'havia llegit bé els informes de la Guàrdia Civil.
3 minuts i arribarem a 8:45. Canviem de qüestió. El Saló Audiovisual ICE bat rècords i tanca l'edició d'aquest any amb més de 73.800 visitants. Es tracta d'un 27% més que l'any passat. En té tots els detalls la Montse Martí.
Xifra rècord de visitants i xifra rècord també de visitants en un únic dia. Dimecres va ser el dia que va reunir més assistents, amb 51.600, que és un 22% més que l'anterior rècord en un dia. El director general Mike Blackman diu en un comunicat de balanç que han enviat aquesta tarda que celebra aquesta fita. El govern també ha fet un balanç molt positiu de l'ICE. En parlava el conseller Roger Torrent.
Venim de tancar una edició excepcional de l'ICE, la més important de la seva història, i això contribueix a posicionar-nos internacionalment, a projectar el nom de Barcelona i Catalunya en l'àmbit tecnològic, en l'àmbit, en aquest cas, de l'audiovisual. I això és molt important, però també és molt important l'efecte que té l'ICE per estimular el creixement del sector al nostre país.
L'ICE s'ha fet des de dimarts fins avui. La fira ha acomiadat els visitants amb un See You Next Year i les dates ja posades per l'edició de l'any que ve. Es farà del 4 al 7 de febrer.
I si l'ICE és la cara de la moneda, avui la creu és l'atur, que ha repuntat el mes de gener, segons les dades del Ministeri de Treball. L'últim mes s'han apuntat a les llistes del Servei d'Ocupació Catalunya 3.700 persones.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
I que fan pujar el total fins a les 347.000.
Tot i això, és el gener amb menys desocupats des del 2008. El secretari de Treball, Enric Vinaixa, diu que el mercat laboral s'ha comportat de manera previsible aquest gener.
Mostren un comportament habitual, sent la,
la comparativa respecte al gener del 2023, any que ja va ser un any, dades de les quals coneixen, molt positiu, doncs també amb un comportament molt similar. I assenyalar, evidentment, que Catalunya, respecte a aquells períodes, té gairebé 100.000 persones més afiliades.
Al conjunt de l'Estat, l'atur registrat ha augmentat en 60.000 persones, que és un augment del 2,2% respecte al desembre.
I per cert que la planta de Danone a Parets del Vallès tancarà a finals d'any. Avui l'empresa ho ha comunicat als treballadors, que encara no tenen clar el seu futur. Els sindicats insisteixen que cal garantir la feina als 157 empleats. Les negociacions entre les dues parts encara continuen. I mentrestant, també els agricultors i ramaders del conjunt de l'Estat mantenen les mobilitzacions previstes per la setmana que ve en contra de la política agrària europea. Representants dels sindicats s'han reunit avui amb el ministre Lluís Planas. El sector del camp demana més ajudes, limitar les importacions i també un preu just pels seus productes. Ho reclamava el vicepresident de SAGE, José Manuel Cebollada.
Esta política agraria que tenemos ahora mismo, con un absurdo medioambientalismo que no podemos ya resistir, es la que nos hace que no podamos seguir adelante. Es la que hace que el sector esté en la calle ya.
A Catalunya, les mobilitzacions dels agricultors i ramaders començaran dimarts de la setmana que ve.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Dos quarts de nou arrenca la ponència sobre el futur de les festes amb bous a Catalunya. Els responsables de redactar la llei que vol vetar les tres modalitats més polèmiques fan una crida a buscar el màxim de consens. Això abans d'optar per la prohibició total. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Força coincidència entre tots en aquesta primera jornada de la ponència a la necessitat de millorar el benestar animal, de si cal, regular més i millor les festes amb bous. Xavier Pallarès, exdelegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, l'exconseller Lluís Puig i Víctor Gimeno, exdirector de Medi Ambient a l'Ebre, que va participar també en l'elaboració del manual de bones pràctiques.
Que, si es creu que alguna modalitat no es fa prou bé, intentem corregir abans de prohibir.
Que la meva voluntat seria arribar a aconseguir una llei propositiva d'acompanyament perquè precisament aquestes festes ara qüestionades puguin evolucionar.
Haurien de sortir, si no, en un codi de bones pràctiques 2 s'ha de fer.
Escoltant això, sí, diuen les veus del territori, de les Terres de l'Ebre, regular sí amb consens, però prohibir no, perquè alerten, podria acabar sent contraproduent.
I d'altra banda, la Generalitat es marca com a primer objectiu del traspàs de Rodalies la millora de la informació que reben els usuaris. La consellera de Territori, Esther Capella, s'ha reunit avui al Palau de Pedralbes amb tècnics de tots els departaments.
La consellera ha explicat que el primer que es crearà serà l'empresa mixta Rodalies de Catalunya, formada per l'Estat i la Generalitat, i que serà l'operadora del servei quan s'hagi fet efectiu el traspàs. Aquesta companyia es formarà abans de l'estiu. Des d'allà es començarà a treballar per millorar la comunicació amb els usuaris.
En el primer que hem de notar és la informació, com es tracta el ciutadà i com se l'informa, perquè pugui preveure i, per tant, prendre decisions en curt termini de temps. Estic dient que, escolti, que no et pots passar a l'andana 2 hores esperant que passi un tren i que ningú et digui ni ase ni bèstia, si se'm permet l'expressió.
Capella reunirà amb el ministre Òscar Puente la segona o tercera setmana de febrer. De moment encara no hi ha data.
A les 8:32 minuts, el Parlament portarà el cardenal Joan Josep Omella a la Fiscalia. Això després que s'hagi negat a comparèixer a la Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia. Avui l'arcabisbe de Barcelona estava citat per segona vegada, però tampoc s'hi ha presentat. Ara la comissió demanarà a la mesa que ho traslladi, com dèiem, al Ministeri Públic. Laia Colomer.
Sí, dilluns Omella ja va rebutjar comparèixer a la comissió, segons va dir, perquè no hi està obligat i els abusos a l'Església ja s'estan investigant, però els diputats li van donar una segona oportunitat avui, que tampoc ha aprofitat. Per això ara la presidenta de la comissió, Susana Segovia, demanarà a la mesa del Parlament que ho traslladi a la Fiscalia. La diputada dels Comuns es posa les mans al cap.
Considerem que la citació d'aquestes persones en cap cas era sota un epígraf de presumpta culpabilitat, sinó més aviat per respecte també a la institució a la qual pertany, a la institució de l'Església Catòlica. Entenem que la mateixa Església ha anunciat que farà una comissió d'investigació i creiem que això no és excusa perquè vinguin i respectin el que és el Parlament de Catalunya en la seva citació.
Mentrestant, dilluns que ve està citat el prior de Montserrat, que encara no ha confirmat si anirà. Qui sí que compareixerà és el president de la Unió de Comunitats Islàmiques.
Gràcies, Laia. Tot això, el jutge ha enviat a la presó sense fiança l'acusat d'haver matat la seva parella a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Els Mossos van arrestar-lo aquest dimarts.
Davant del jutge, l'home de 39 anys s'ha acollit el dret a no declarar. Això després que diumenge un familiar de la víctima, una dona de 45 anys, la trobés morta ganivetades dins d'un cotxe en un camí proper a la desembocadura del Ter. La causa està oberta per un delicte d'assassinat.
I per cert que a les últimes hores s'ha fet viral també la denúncia de l'escriptor Bob Pop, que ha explicat que un conductor d'autobús de Barcelona es va negar a recollir-lo perquè anava en cadira de rodes. Recordem que té esclerosi múltiple. TMB ja li ha demanat disculpes.
Un usuari va relatar la situació a través de la plataforma X, criticant el poc compromís amb la diversitat funcional de transports metropolitans de Barcelona. Bob Pop ha repiulat el missatge, assegurant que l'afectat va ser ell. Després que la publicació s'hagi fet viral, TMB ja li ha demanat perdó i ha assegurat que el seu personal està compromès amb l'atenció a les persones amb mobilitat reduïda. També ha demanat a l'escriptor que els enviï més informació sobre l'incident per poder actuar.
I al Regne Unit, la justícia absol l'activista climàtica Greta Thunberg. Se l'acusava d'un delicte de desordres públics per haver participat en una protesta davant d'un hotel de Londres contra el Fòrum d'Intel·ligència Energètica el 17 d'octubre. Ella i quatre persones més les van acusar de no fer cas de les ordres de les autoritats.
L'activista sueca de 21 anys ha comparegut per segon dia consecutiu davant del jutge, que ha considerat que la policia va aplicar condicions il·legals per detenir els acusats. Els activistes s'enfrontaven a sancions econòmiques de 2.900 euros.
Les 8 i 35 minuts, i atenció a aquesta dada, un de cada tres joves que la Diputació de Barcelona atén per alguna addicció és perquè abusen de les pantalles. Concretament, dels més de 300 joves que els centres especialitzats van atendre l'any passat, uns 200 va ser pel consum de drogues i la resta per una addicció digital, Joel Penya.
Sí, a més, l'abús en el consum de pantalles ha anat en augment els últims anys. Per fer-nos una idea, des del 2016 s'han atès 216 joves d'entre 12 i 21 anys addictes a les pantalles, la meitat durant el 2022, i el perfil més comú és el de nois d'entre 14 i 15 anys que abusen dels videojocs. Suposen un 80% dels addictes digitals. La resta són noies que estan enganxades a les xarxes socials. A més, tres quartes parts dels atesos presenten trastorns psiquiàtrics i els ha baixat el rendiment a l'escola. Pel que fa a les drogues, principalment atenen joves que consumeixen cànnabis. A més, també prenen tabac i alcohol a diari. D'altra banda, des de la Diputació també alerten que hi ha un augment en els últims anys de joves enganxats als tranquil·litzants, l'èxtasi i la cocaïna.
I a tot això, el rendiment dels universitaris catalans ha baixat després de la pandèmia. Un informe de l'Associació d'Universitats Públiques mostra com ha estat l'evolució entre els cursos 2017-2018 i el 2021-2022. Els estudiants de grau van millorar el rendiment els anys previs a la pandèmia, però després el van baixar fins a situar el percentatge d'èxit a prop del 83%. Pel que fa als estudiants de màster, aquest percentatge va mantenir-se estable fins després del Covid i per primer cop ara se situa per sota del 90%. Repassem la resta de dades amb aquest informe de la Marina Arbós i el Joel Penya.
Cada cop més estudiants a les universitats públiques catalanes.
Entre els cursos 2017-2018 i 2021-2022, la xifra d'estudiants de màster va créixer en un 22%, la d'estudiants de grau en un 9%.
L'edat dels estudiants depèn de la presencialitat.
8 de cada 10 matriculats nous a universitats públiques que fan classes presencials tenen 18 o 19 anys. En canvi, la majoria d'estudiants nous de la UOC tenen més de 25.
I fa anys que hi ha més dones com homes.
Concretament, més d'un 55% de l'alumnat universitari són dones, tant en els graus com en els màsters. És un percentatge que fa anys que es manté estable.
En canvi, ha variat la xifra d'estudiants que fan estades a l'estranger.
Ha baixat un 5% des del curs 2017-2018. Abans de la pandèmia, era un de cada cinc estudiants. Ara ja no. En canvi, el curs 2021-2022, dos de cada cinc estudiants en universitats públiques venien de l'estranger.
I a tot això, Educació contractarà mestres un any sencer per fer substitucions. Dit d'una altra manera, que seran professors amb un contracte per tot el curs i aniran fent substitucions allà on cal. I amb aquesta fórmula, el departament vol solucionar un problema, que és la falta de docents per suplir baixes, que està des de fa temps enquistat.
Per exemple, el curs actual va començar amb 4 de cada 10 baixes sense cobrir per falta de personal, i la situació és especialment greu en el cas de l'FP o especialitats com la informàtica i les matemàtiques. Els centres no troben substituts perquè en molts casos se'ls ofereixen substitucions curtes de dies o setmanes i els candidats no els compensa deixar altres feines. Per donar més seguretat, la directora general del professorat, Dolors Cullell, ha explicat a TV3 que els donaran estabilitat.
És un grup estable de substitucions. Per tant, que els serveis territorials puguin disposar d'un grup de persones que voluntàriament vulguin fer substitucions en un àmbit territorial o un àmbit comarcal, el que acordem, i nosaltres els garantirem feina i contracte des d'1 de setembre fins a 31 d'agost.
Caldrà determinar quants contractes es crearan, però la intenció és que ja treballin el curs vinent.
Aquests professors que s'hauran d'incorporar a principis de curs, que els últims anys ha estat la primera setmana de setembre, i atenció, però perquè el Consell Escolar ha demanat una altra vegada al govern que endarrereixi aquest inici una setmana.
En lloc de començar el 2 de setembre, com tocaria ara, el Consell demana que arrenqui el dia 9. Així els professors tindrien 5 dies feiners per preparar els primers dies de curs. En part, suposaria desfer l'avançament de curs que va posar en marxa ara fa 2 anys i que tanta polseguera va aixecar. Fons del Consell han explicat a RAC1 que d'aquí 10 dies, a tot estirar, la consellera els proposarà una data per començar les classes.
I dels professors al sector mèdic, el govern espanyol es compromet a pujar la categoria laboral i també el sou als treballadors sanitaris que s'han manifestat aquests últims mesos. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, hi ha donat el vistiplau i, a més, també el conseller de Salut, Manel Balcells, assegura que les millores es faran abans de que acabi aquest any.
Les dues modificacions s'han de fer per separat perquè l'augment de sou depèn del Ministeri i la categoria laboral de la Secretaria de Funció Pública. Balcells ha explicat que la Moncloa farà les modificacions alhora i durant aquest 2024.
Separa la reclassificació de la remuneració, que això ho posa a condició de desenvolupament de l'anomenat Estatuto Marco, que és qui regula les retribucions pel conjunt del funcionariat i que hauria d'haver estat ja desenvolupat el 2023 i que no ho està. El compromís és que siguin el 2024.
N'ha parlat després de trobar-se amb la ministra, que, segons Balcells, també s'ha compromès a pagar 50 milions, que encara els deu l'Estat, i a fer participar la Generalitat a la comissió que decideix el preu dels medicaments.
I encara en l'àmbit de la salut, tenir bones relacions afectives pot ajudar a millorar també els símptomes de la diabetis. Fins ara se sabia que les persones amb la malaltia tenien més números de desenvolupar depressió. Doncs bé, un estudi de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge també posa de manifest que les dues patologies es contrarresten.
Els investigadors han seguit l'evolució de 6.000 pacients de diabetis i han vist que els símptomes depressius fan que la malaltia empitjori. L'investigador de l'IDIBELL, Fernando Fernández Aranda, ha explicat a RAC1 que tractar la diabetis i la depressió alhora fa que millori el pronòstic. Per això és important tenir hàbits saludables i bones relacions afectives.
Que no caigui en vàlvules d'escapament nocives, com podria ser utilitzar l'alimentació com una vàlvula d'escapament davant de situacions d'estrès, que ja és la pròpia diabetes, sinó utilitzar eines efectives i, sobretot, relacionals.
L'estudi avisa que cal fer cribratges més precisos de símptomes de la depressió entre els pacients amb diabetis.
4 minuts per arribar a 3:15. Una tercera part dels pisos turístics que han obtingut llicència a Barcelona a través dels tribunals són de la mateixa empresa. Es tracta de la immobiliària Gallardo. És la propietària, tal com us vam avançar a RAC1, que va poder inscriure tot un bloc amb 120 pisos del carrer Tarragona. Doncs bé, ara el Digital Nació explica que aquestes no són les úniques llicències que va aconseguir fent servir aquesta mateixa escletxa legal, Benet.
Exacte, la justícia ha legalitzat més de 600 pisos turístics els últims mesos a Barcelona. Els seus propietaris van demanar la llicència quan ja existia l'ordenança que prohibia l'obertura de nous locals, però el TSJ va tombar-la al·legant problemes formals. Doncs bé, un de cada tres d'aquests nous pisos, 206, són d'immobiliària Gallardo. A més, el gran edifici del carrer Tarragona ha regularitzat dues finques més amb 34 pisos cadascuna, ara dedicades exclusivament al turisme. La primera està al carrer Balmes i l'altra al carrer Còrsega. Són, doncs, els màxims beneficiats per l'argúcia legal, però no els únics. En total, la justícia ha permès l'obertura de 16 nous edificis a Barcelona dedicats a l'habitatge turístic. Nació Digital també explica que Immobiliària Gallardo és una de les empreses que va traslladar la seu social a Madrid durant el procés.
El Benidorm Fest afronta el cap de setmana de la final que ha d'escollir el representant espanyol a Eurovisió. Ahora somos los extraños. Tot apunta que finalment la cosa estarà entre aquest bolero que sentim, Dos Estranyos, del Canari Sant Pedro, i la zorra dels Nebulosa. Són, de fet, les dues cançons que han tret més punts de les gales eliminatòries i alhora també les que ara mateix estan encapçalant totes les apostes. A la final de demà, però, hi participaran 8 cantants i entre ells hi haurà la catalana Sofia Coll. Coll té intentarà remuntar el resultat de dimarts. Tot això serà, com dèiem, demà, com a prèvia, però aquesta nit Benidorm escalfa motors amb un concert al carrer que ja monopolitza el centre de la ciutat. Anem-hi amb l'enviat especial de RAC1, Jordi Ramos.
Rosa López, Blanca Paloma i la catalana Sharon encapçalaran el cartell de la festa més popular del Benidorm Fest. La plaça del Tecnoito, l'epicentre de la ciutat, acull des de fa uns minuts aquestes i d'altres actuacions d'artistes eurovisius com Guille Milky Way, Barry Brava o Miki Núñez, davant d'una multitud d'eurofans i seguidors del certamen. Una comunitat intensa, però en el bon sentit, com diu el cantant de la Venta.
El desviure's per aquest projecte, el viure-ho tan proper, el fer-s'ho tan seu, el voler estar tot arreu, o sigui, han escoltat les proves de so i ja m'han dit que quina hora tocava, perquè vindrien, perquè no sé què, gent d'Argentina, que li ha fet molta il·lusió veure'm, perquè no sé què, és una barbaritat, o sigui, és algo que només es pot viure si estàs dins.
Al concert d'avui també hi actuen els participants eliminats d'aquesta mateixa edició. Els altres ja estan concentrats en els últims assajos abans de la final, que serà, com dèieu, demà, a partir de les 10 de la nit.
I encara parlant de música, d'aquí a poca estona, a les 9, Pau Vallver, que tanca gira a Arres Matàs. Que acomiada la gira de presentació del seu últim disc amb un concert que fa setmanes que té les entrades exaurides, una actuació que forma part del Cruïlla d'hivern. I també a les 9, Eric Vinaixa, que presenta disc a la sala Lucegas. Es diu Les mil cares de la nit, és el cinquè disc en solitari i actua amb també totes les entrades venudes. I mitja hora més tard, Muixca, que torna a actuar a l'Apolo.
Y si coges y te vas, luego entre el miedo te escondes, sabes que vendré detrás.
Avui és el segon d'aquests dos concerts de presentació del disc Sexy Sensible a Barcelona. I encara amb música, així sona el més nou de la SU.
Lo paso mal con las llamadas, tengo ansiedad, me siento estancada.
Titula Últimamente i l'ha publicat aquesta matinada. I qui també té material nou són els Pony Pissador.
El ball Estefa tira en barc i la grua truca al rac i la griva sardana escolta el tram.
La banda que publica disc d'estudi Ocells, un àlbum de folk que explica des d'històries medievals fins a contes infantils. El tema que sentim de fons es titula Els animals més vells. Ja està en marxa també una nova edició del Festival Llum BCN, que fins diumenge transformarà el barri del Poblenou amb una quarantena de propostes d'artistes. Entre els plats forts hi ha un sol virtual que il·luminarà la Torre de les Glòries com si fos Mart i també un dispositiu que converteix el Mercat dels Encants en un ecosistema urbà. Més detalls, Maria Cusó.
En total, una quarantena de propostes que reflexionen sobre les noves tecnologies i l'impacte ambiental. Per poder gaudir-ho, el festival ha creat tres itineraris. El blau, que recorre les escoles entorn la Meridiana i el DAP, el lila, que inclou les propostes de la zona del Mediàtic, i el taronja, que correspon a les instal·lacions dels artistes locals. Desenes de propostes que interactuen tant amb el barri com amb els espectadors. En parla la comissària del Llum Barcelona, Maria Güell.
La participació és present gairebé a totes les instal·lacions en quant a que és, com, és una apropiació de l'espai, una transformació total. Per mi aquest fet ja és una manera de fer la instal·lació participativa, però sempre són treballs que involucren molt a l'espectador perquè són molt experiencials. Aquesta és la manera de fer que sigui molt participatiu.
El festival s'allarga fins diumenge.
I ja ho sabeu, els del 9C ho tenim tot a punt per celebrar divendres que ve, just d'aquí una setmana, el Dia Mundial de la Ràdio.
RAC1 presenta... 9C, i tu diràs, des de Girona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio.
Doncs això, just d'aquí a una setmana, a aquesta hora estarem fent el programa en directe des de Girona.
Concretament des del Centre Cultural La Mercè de la ciutat, ens hi acompanyaran el Germán Roca, el Joan i el Josep del Celler de Can Roca, l'advocat Carles Monguilot, el forense Narcís Bardalet, la periodista Anna Ponsí, el comunicador i col·laborador del món RAC1 Andreu Joanola, i la música la posarà Ginestà.
La meva vida és la meva sort.
L'accés estarà obert a tot el públic que vulgui venir, com sempre, el primer que arriba, el primer que seu.
Pel que fa a la resta dels esports, Joan Camí, bona nit de nou.
Bona nit.
El Barça de bàsquet que visita l'Estrella Roja en un partit de l'Eurolliga.
Sí, des de les 8 els blaugrana visiten una de les pistes més calentes de la competició, la jornada 25 de l'Eurolliga, i busquen recuperar les sensacions a domicili davant d'un equip serbi que està sent irregular, però que també guanya en poder davant la seva afició. Ara mateix, a pocs segons d'acabar el segon quart, guanya el Barça 32-45. Podeu seguir la retransmissió del partit en directe a RAC+1 amb l'Albert Ferran i el Dani Aguilar i els comentaris de Jordi Colomer.
En futbol, la jornada de primera divisió comença avui amb l'Atlètic Club de Bilbao-Mallorca a les 9 del vespre.
Els bascos, que ara mateix són cinquens, a 5 punts de l'Atlètic de Madrid, i el Barça, el nou líder de primera, però és el Madrid, després de guanyar Getafe el partit ajornat per la Supercopa d'Espanya. Un Madrid que diumenge protagonitzarà el partit estrella de la jornada, el derbi contra l'Atlètic de Madrid, al Bernabéu. De fet, aquesta jornada hi ha partit important en la lluita pel títol, perquè el Girona també té un duel complicat, en aquest cas demà a les 9 a casa contra la Reial Societat.
Hi ha alguna cosa més, Joan?
Que la seleccionadora espanyola Montse Tomé ha declarat aquest matí a l'Audiència Nacional com a testimoni al cas Rubiales. Recordem que ho ha hagut de fer per petició de l'exseleccionador Jorge Vilda per saber si la no convocatòria de Jenni Hermoso en un parell d'amistosos amb Espanya venia motivat per no haver donat suport al comunicat de la Federació Espanyola. Ella s'ha defensat dient que totes les decisions que es van prendre van ser per motius esportius.
Gràcies, Joan. Que vagi bé. Bona nit.
Bon cap de setmana.
11 minuts i arribarem a les 9.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem la tertúlia d'aquest divendres 2 de febrer amb l'Oriol Soler, periodista del diari Punt.es. Com estàs, Oriol?
Molt bé, bona nit.
La Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Què tal, Sílvia?
Molt bé, bona nit.
L'Oriol Ribet, periodista i filòleg. Què tal, Oriol?
Molt bé.
Una mica refredat?
Una miqueta.
Tots estem una miqueta, eh?
Bueno,
res greu,
temps tan
no?
Estrany, no, en principi
allò,
no.
La veu, jo també faig una mica de veu de nas aquesta setmana.
Bueno, però vaja, mentre només sigui això...
No ha anat a més, no ha anat a més. Dolors Camats, experta en economia social. Bona nit.
No,
com estàs,
nit,
tu?
Jo, estupenda.
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 Tens la veu bé? Tot...
No gaire, però tot fos això.
Estem tots una mica... Bueno, sí, és el que toca, no?, aquests dies. Jo deia que m'havia salvat de totes les vacances de Nadal, que no havia agafat ni la grip, ni el Covid, ni res greu, i ara res, m'ha
arribat
una miqueta de veu afònica i aquestes coses, però ja està. Escolteu-me, que d'aquí una setmana, divendres, anem cap a Girona, eh? Uh-huh. Ens acompanyaran, d'aquesta taula ens acompanyaran la Sílvia Cànovas i l'Oriol Ribet.
Els valents.
Ens portem
els que ens atrevim a sortir de la capital.
De l'equip.
Els enxufats. Ah. Els que som de fora i anem
no,
a fora.
No, però esclar, és que també hem de tenir doncs, gent de Girona, hem d'equilibrar una miqueta la balança. Llavors hem hagut de fer... Saps allò? Hem hagut de partir per la meitat.
Sí, els barcelonins no ens voleu.
A la propera vegada doncs ja tirarem cap a l'altra banda. No, després us explicarem alguns dels detalls d'aquest Dia Mundial de la Ràdio que farem des de Girona. Ahir ja vam anunciar alguns noms. Després, al llarg del programa, anirem explicant què tindrem a Girona, quines actuacions musicals i quins convidats de luxe que també ens acompanyaran aquest dia des del Centre Cultural La Mercè de Girona, que ja ho sabeu, ens hi podeu acompanyar tots els que vulgueu, el primer que arriba, el primer que seu, arribeu una miqueta abans, nosaltres comencem el programa a les 8, però a partir de 7:45 ja podeu anar venint cap a la sala per ocupar aquests llocs. També ja esteu convidats, Dolors, vull dir que si vols venir,
sí,
convidada, tu també, Oriol, si no tens res a fer divendres que ve la nit i vols passar...
Bueno, si hi ha algun ressupon, algun restaurant així de Girona,
això
que
no anigueu,
bueno...
Això no descartem, després ho comentem en privat. No, mira, volia precisament, Oriol, i començo per tu perquè sé que controles més aquest tema, que és que la Fiscalia Anticorrupció, que avui fa poques hores, de fet, abans d'entrar al sumari, hem sabut que s'ha oposat a la imputació del Barça per aquest delicte de suborn, nou moviment, per tant, del Ministeri Públic, que s'afegeix a un recurs que ja havien presentat les defenses i, per tant, considera que Enríquez Negreira no es pot considerar un funcionari públic, i això precisament és un argument que va en contra del que exposava el jutge Joaquín Aguirre, sí, que aquesta setmana ha estat protagonista, sí, per altres qüestions, però que també surt en el cas Negreira. No sé, Oriol, com ho veus això? La Fiscalia crec que ja havia dit el mateix sobre Joan Laporta,
sí,
no?
Sí, aquí la qüestió rellevant una mica és com que és la primera discrepància bastant de fons entre el jutge instructor, el Joaquín Aguirre, i el fiscal. A més, això, l'Audiència de Barcelona haurà de resoldre aquests recursos, però pot tenir una incidència important en el futur del cas, mm-hmm, perquè el delicte de suborn és un delicte que es jutja per jurat. I, en canvi, si l'Audiència dona raó a la Fiscalia i no ordena que s'investigui per aquest delicte, això seguirà endavant, el cas, però l'acabaran jutjant un tribunal de 3 magistrats. És una discrepància bastant important pel rumb que volia donar l'instructor en el cas, però això no vol dir que sigui total del rumb de la instrucció entre la fiscalia i el jutge, perquè la fiscalia és, de fet, qui impulsa tot aquest cas, qui fa una investigació prèvia durant 2 anys, i la fiscalia té clar que això s'ha d'anar a judici. No veu, no compra el delicte de suborn, que és veritat que era una argumentació que va sorprendre a molta comunitat jurídica d'aquí de Barcelona, perquè la consideració de funcionari públic d'un exvicepresident del comitè tècnic d'àrbitres, bueno, funcionari públic doncs és un secretari d'ajuntament, algú de la Generalitat, però un àrbitre, bueno, el jutge ho argumentava.
Per què és tan important? Si és funcionari o no ho és? Què canviaria això?
Perquè és el que marca que es pugui imputar per suborn. La condició de funcionari és el que marca la imputació de suborn, i si no seria el delicte que ja va denunciar la fiscalia inicialment en la seva querella de corrupció en l'àmbit esportiu, que és un delicte que, com és molt nou, doncs no, crec que només hi ha una condemna a Espanya del cas de l'Osasuna. Es va jutjar, si us en recordeu, el cas del Neymar aquí a Barcelona per aquest delicte, però van absoldre, però és un delicte molt nou. I el suborn, bueno, doncs tenia aquesta cosa de que el procediment es transformava totalment perquè passava a ser un delicte que el jutjava un jurat. Llavors, bueno, aquí hi ha la consideració tècnica de la fiscalia, no?, sobre la condició de funcionari públic, que és la clau perquè es pugui jutjar per suborn, com per la fiscalia Negreira no ho és, no es pot jutjar per suborn, però jo crec que també hi ha una consideració més global de que a ningú se li escapa que si això va a un jurat a la ciutat de Barcelona, doncs 9 ciutadans triats a l'atzar és bastant fàcil que no condemnin
moltes probabilitats que...
A no ser que siguin tots de l'Espanyol o del Madrid, però això ja, no, és, ja és una condició una mica més metajurídica, però que jo crec que també sobrevola una mica, perquè fins ara la fiscalia havia estat una mica a veure-les venir amb el delicte aquest de suborn. No s'havia oposat directament, com sí que es va oposar a la imputació de la Porta, perquè va veure que allò estava prescrit i directament va dir, escolti'm, senyor jutge, no, això no. Però el delicte de suborn, bueno, doncs hi havia dubtes a dintre de la
fiscalia. I en els casos
de
Bartomeu i de Sandro Rosell també els afectaria això?
Sí, la imputació no, perquè ells seguirien imputats per administració deslleial i corrupció en l'àmbit esportiu, perquè aquesta sí que en l'àmbit de la prescripció almenys la fiscalia no ho veu, les defenses segurament ho discutiran això també, però el cas de Joan Laporta sí, o sigui, és el determinant, perquè els altres delictes sí que no poden arribar a la seva presidència el 2003, temporalment està prescrit ja totalment. El delicte de suborn també, el jutge va fer una argumentació que la fiscalia ja no la va compartir des d'un inici, i per això el mes de novembre ja es va oposar a la imputació de Laporta.
De fet, ja ho sabeu que aquest matí Joan Laporta ha passat pel món a RAC1 i ha carregat de forma molt contundent, ara de fet el sentirem, contra el Reial Madrid, precisament en referència a l'actitud del Reial Madrid amb el cas Negreira.
El Madrid no s'està portant bé. El Madrid està actuant, està fent un exercici de cinisme que no és acceptable.
Em diu?
Aquest jutge del que parlaves aquest matí, en el cas Negreira, i ha estès el període d'instrucció a instàncies del Reial Madrid, que això és un exercici de cinisme sense precedents i que no acceptem.
Clar, fins ara no havia estat, com a mínim, tan crític o tan contundent amb el Real Madrid.
El problema, jo a la porta pot criticar el que vulgui el Real Madrid, el Real Madrid està exercint l'acusació del cas Negreira, la cosa no, vull dir, parla de cinisme, però al final Joan Laporta també està amb la Superliga a tope amb el Madrid, vull dir que no. Suposo que és una
avui ha dit que amb Florentino ja no tanta bona relació,
vull dir que, bueno, és normal si exerceix d'acusació particular al Real Madrid contra el Barça en el cas Negreira.
Hi ha una certa connivència en molts aspectes,
però al final vols fer el negoci de la Superliga amb el Real Madrid. No sé, jo són una de les coses que no acabo d'entendre, però vaja.
Voleu afegir alguna cosa més sobre aquest debat, Oriol, Dolors?
A veure, jo crec que he fet una explicació tan exhaustiva que no podem afegir gaire més. Només que la Superliga de Futbol, després de l'èxit que té l'Eurolliga de bàsquet i el negoci fantàstic que és, jo crec que és una magnífica idea. És a dir, que jo crec que l'acabaran d'un a terme.
Jo tinc un dubte, salto del Barça, perquè... has dit que no es pot imputar un funcionari públic per suborn.
No, no, clar, és el funcionari públic que se l'ha d'imputar per suborn, no un privat.
Ah, vale.
Si és un privat com el Negreira, és corrupció a l'àmbit esportiu. Okay. Sí, sí.
A mi em venia al cap, com que l'altre dia estàvem de refranys, allò de la política hace estranyos compañeros de cama, sí. I ara em venia, pues, el futbol també. És l'únic que se m'acudia escoltant-vos.
Dos minuts i arribarem a les 9 de la nit. Deixem aquest tema. I ara, de seguida, em passarem a un altre que segur que aixecarà polseguera, perquè no sé si heu sentit les darreres declaracions d'Isabel Díaz Ayuso. En té moltes, avui, eh? Ha parlat de Jocs Olímpics, ha parlat de...
Sequera?
De sequera, relacionada amb una cosa que no hi té massa a veure. Ara, de seguida, l'escoltarem de nou.
No ho sé, amb Anna Ballonesta. Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Dosificación perfecta.
Like a boss.
Mientras cuido del planeta.
Like a boss.
Tú solo compras muy sencillo.
Like
y el dinero a tu bolsillo.
Like a boss.
Estalvia programant la rentadora amb autodosificació amb assistent d'energia i amb el reemborsament de fins a 150 euros. Bosch.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com. Classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Fes-te ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 106 08 o entra a legalitas.com.
RAC 1.